Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Avui dilluns, 7 de febrer i a les 7 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament de Roquetes, es portarà a terme un ple extraordinari d'investidura on s'escollirà el nou alcalde o alcaldessa de Roquetes. Recordem que en el darrer ple del 28 de gener, Paco Gas va renunciar definitivament a l'alcaldia de Roquetes. El primer tinent d'alcalde, Cisco Lle, està exercint d'alcalde en funcions fins al ple d'avui, on Paco Gas també renunciarà com a regidor, abandonant així la política municipal després de 30 anys. D'altra banda, segons ha informat el regidor no adscrit de l'Ajuntament de Roquetes, Ximo Llopis, a través de les seves xarxes socials, aquesta tarda el seu vot serà d'abstenció. Per la seva part, el cap de llista de Movem Roquetes, Toni Hurtado, ha declarat en una entrevista a la televisió Canal 21 que el seu grup no votarà a l'alcalde o alcaldessa proposat per Esquerra i que proposa un govern alternatiu a Roquetes. La resta de forces polítiques de l'Ajuntament de Roquetes, PSC i Junts, no han fet públic la seva intenció de vot. Així, el nou alcalde o alcaldessa de Roquetes s'escollirà en el ple extraordinari convocat a les 7 d'aquesta tarda.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Les entitats ecologistes reclamen més inversions per a restauracions ambientals a les zones humides del Delta de l'Ebre. Així, l'entitat ecologista SEO Verlife, juntament amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre i Pink Campall, han reclamat més restauracions ambientals a les zones humides del Delta de l'Ebre en el marc d'una acció divulgativa on una quarantena de persones es van reunir ahir diumenge a l'entorn de la bassa de la Facada, al terme municipal de Sant Jaume d'Enveja, per reivindicar la importància ambiental per a la flora i la fauna d'aquests espais. Segons Sofia Ribaes, representant de SEO Birdlife, les mesures anunciades pel govern sobre la protecció de les llacunes ha dit que són innecessàries alhora que ha assenyalat que la protecció de les zones humides ebrenques és més urgent que garantir les seqüències naturals del delta davant de la pujada del mar o temporals com el Glòria.
Són innecessàries. Simplement s'està protegint lo que les llacunes de què? Los camins que fan la circunvalació de les llacunes ja existeixen. Estos dics ja existeixen perquè hi ha també canals que fan la circunvalació de les llacunes per a transportar perquè l'aigua dels arrossars no entri directament a la llacuna. Això existeix i aquests malecons ja existeixen. Recreixer-los és innecessari. O, en aquest moment, és innecessari. Hi ha coses molt més importants a fer que no pas recreixer envoltar les llacunes de malecons.
L'espai escollit per portar a terme aquesta acció reivindicativa ahir diumenge per commemorar el Dia Mundial de les Zones Humides no ha estat casualitat. En aquesta ocasió, les entitats ecologistes han triat l'entorn de la bassa de l'Alfacada, que va ser restaurada ambientalment ara fa uns 7 anys. Així es va recuperar la dinàmica hidrològica natural a través de la connexió de la zona del Sosà, un ambient que està sota la influència directa del mar, amb les llacunes interiors. Més enllà de conservar tant la flora com la fauna, aquesta acció permet protegir les zones interiors en casos de pujades del nivell del mar o temporals. La representant de SEO Birdlife, Sofia Ribaes, explicava així en quina situació es troba la zona de l'Alfacada.
L'Alfacada es va restaurar la dinàmica hidrològica que abans es feia servir per a les activitats humanes i ha passat a funcionar d'una forma natural. Aquesta restauració de l'Alfacada el que va fer va ser connectar les zones de Sosà amb les zones interiors de la llacuna, completant la xarxa hidrològica natural d'aquestes zones. Això el que ajuda és que quan hi ha pujades al nivell del mar, aquestes zones fan de reservori d'aigua, fan d'esponja i aguanten aquestes pujades puntuals, evitant així l'entrada de l'aigua a les zones de detrás.
Sofia Ribaes també ha remarcat que calen inversions que tinguin en compte el futur a mitjà i llarg termini del Delta de l'Ebre.
Nosaltres el que demanem és que en les zones del Delta, que són poques, perquè en general el Delta està bastant bé conservat a les zones costeres, les zones on no existeix aquesta seqüència ecològica, on les zones naturals estan debilitades, on tenim l'activitat humana tocant de la platja, en aquestes zones sí que demanem que hi hagi una restauració. Aquestes zones és un 1% de la totalitat de les zones cultivables del Delta de l'Ebre.
L'acte celebrat ahir diumenge, de caràcter divulgatiu, ha comptat amb el suport de dues altres entitats, Picampall i la Plataforma en Defensa de l'Ebre. De fet, la membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susana Abella, ha recordat que les zones humides representen un valor natural destacat per al conjunt del Delta i alhora va reivindicar la baixada de sediments per tal de garantir-ne la protecció.
A nivell de territori, conservar aquestes zones humides que ens protegeixen i ens protegiran davant de l'impacte de la pujada del nivell del mar i del canvi climàtic per a mitigar aquesta... Són importants perquè aquest espai que tens aquí és una zona que ens servirà de zona tampó i que, a més, la pròpia vegetació fa que, en lloc d'anar-se erosionant cap al mar, la pròpia vegetació fa que el nivell, la terra, puja, sigui més esponjosa i hi hagi una pujada lleugera del sol, no? Llavors, per tant, d'alguna manera, la pròpia vegetació de les zones humides, a part de servir-nos de zona tampó, de protegir l'activitat econòmica que podíem tenir darrere, ens serveix també d'alguna manera per pujar, crear una mica de pujada del nivell front a algo que és inevitable, que és la subsidència, i algo que, bueno, inevitable mentre no hi hagi aportació de sediments o en el cas de la pujada al nivell del mar, pues algo que mentre no revertim els cicles de socials que vivim, no els podrem evitar. Per tant, és una manera d'adaptar-nos i de protegir-nos utilitzant coses que s'han utilitzat tota la vida, o sigui, no estem descobrint aquí una gran tecnologia, és algo de tota la vida.
La membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susana Bella, també destacava el valor ambiental del conjunt del Delta de l'Ebre.
El valor ambiental del Delta no és només pel territori, o sigui, el Delta és la gran gasolinera per a totes les aus migratòries que hi ha, que pugen des de l'Àfrica fins a l'Europa central, i per tant és la gran zona d'avituallament, o una de les grans zones d'avituallament de pas, i per tant la importància d'aquesta zona va més enllà del territori, i això ho hem de tenir clar, o sigui, no estem protegint només perquè volguéssim viure aquí, sinó perquè a més té un valor d'impacte ambiental que transcendeix el nostre territori.
L'activitat per commemorar el Dia Mundial de les Zones Humides va acabar amb una passejada des del mirador de Migjorn fins al mirador de Violí, on petits i grans van poder observar els ocells que es trobaven en aquest entorn amb l'ajuda de prismàtics i telescopis.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Guàrdia Civil ha alertat que diversos grups criminals especialitzats en el tràfic de haixís s'han instal·lat a la demarcació de Tarragona en el darrer any. Des del cos han apuntat que la principal causa és la pressió policial al sud de la península Ibèrica, que ha fet que les organitzacions s'hagin desplaçat cap al nord. L'entorn del Delta de l'Ebre és un dels llocs on més increment de la presència delictiva han detectat, amb desembarcaments de narcollanxes procedents del nord d'Àfrica. Des de la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona s'ha liderat l'operació Palica, que ha permès detenir 9 persones a la demarcació de Barcelona i Andalusia i intervenir fins a 5 tones de haixís. El cap d'operacions de la Guàrdia Civil de Tarragona, Alfonso Casajaus, detallava com es va iniciar l'operatiu Palica.
Todo comienza en un control de carreteras desarrollado por personal de la Agrupación de Reserva y Seguridad de Barcelona y de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, miembros de Fiscal y Fronteras, desarrollado en la autopista P7 en el término municipal de Vilaseca. Este control tenía por finalidad la lucha y combatir de forma integral contra el narcotráfico que proviene del norte de África por vía terrestre y que tiene su distribución y destino en países europeos. La pericia de los agentes que conformaban ese control dio lugar a detectar una furgoneta cuyo conductor aparentaba evidentes signos de nerviosismo y fue invitado a estacionar su vehículo en la zona de inspección. Fue en ese momento cuando el conductor realizó una maniobra evasiva, aceleró la marcha y emprendió la huida. El dispositivo evolucionó a intentar interceptar este vehículo. El conductor del mismo, dándose cuenta de que en un corto periodo de plazo de tiempo iba a ser interceptado, decidió abandonar el vehículo y darse a la fuga a pie. Una vez que pudimos inspeccionar la furgoneta, encontramos en su interior 985 kilogramos de hachís.
Per la seva part, el cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona, Jordi Berger, ha exposat que l'any 2017 es va iniciar un pla específic contra el narcotràfic al sud d'Espanya a causa de l'increment d'organitzacions. Per això, Berger justificava l'increment de grups criminals especialitzats en el tràfic de hachís a la demarcació de Tarragona.
Des de l'any 2017 i el 2018 s'ha iniciat un pla específic de lluita contra el narcotràfic a la zona sud d'Espanya, no? Hi havia un augment molt significatiu d'aquestes organitzacions i des de l'àmbit de la Secretaria d'Estat de Seguretat es va iniciar un pla específic de lluita contra el narcotràfic en aquests indrets. Això ha provocat moltíssimes actuacions i molts detinguts i moltes desarticulacions d'organitzacions criminals, i això fa que l'efecte, diguéssim, desplaçament, no? Vull dir, quan estàs treballant en una zona de forma molt intensa, les organitzacions el que fan és desplaçar-se a altres indrets. Llavors, un dels motius, lògicament, és aquest desplaçament de les organitzacions cap a la zona més al nord, per evitar, diguéssim, aquesta intensitat policial que s'està produint al sud, i que lògicament ara que trobem el problema, o ara que detectem que s'està produint aquí, aquesta intensitat també s'ha dut a terme per part de la Guàrdia Civil i els altres cossos de policia, policials, doncs també aquí a Tarragona, no? Estem intensificant les tasques per tal d'intentar desarticular altres organitzacions. El fet també diferencial de Tarragona, com ha comentat el subdelegat, és el fet de que hi ha determinats indrets que estan certament bastant aïllats, i qualsevol activitat d'arribada d'una embarcació doncs pot passar més, diguéssim, de forma més discreta que en altres zones de la costa, no? I estem parlant sobretot del delta de l'Ebre, doncs per l'extensió que té i les particularitats, doncs es pot passar molt, molt més desapercebut una activitat d'arribada de transport de droga des del mar.
Segons el responsable del grup de delinqüència organitzada i antidroga de la secció de la Policia Judicial de Catalunya de la Guàrdia Civil, Daniel Gómez, en els últims anys s'ha observat que Catalunya era una zona de pas a través de la AP7, però darrerament, a banda de les embarcacions, també han detectat diferents partides a Catalunya, algunes de les quals al Delta de l'Ebre.
En el caso concreto de la Operación Palica, se pone de manifiesto que, y no solamente con esta operación, sino con otros hechos que han ocurrido durante el año 2021 en el territorio catalán y particularmente en la provincia de Tarragona, que hay un aumento importante de los alijos de hachís en el territorio catalán, principalmente focalizado en la provincia de Tarragona y, siendo más concretos, en el Delta del Ebro, lo que no solamente es un hecho diferencial respecto a lo que veníamos observando, sino que nos permite inferir que cada vez y durante los próximos años, no en un futuro más lejano, estos hechos podrían aumentar. Si bien, como decía, hasta ahora podemos decir que la mayor incidencia está ocurriendo en Tarragona, existen indicios para pensar que en un futuro no muy lejano estos hechos puedan producirse en provincias situadas más al norte, como pudieran ser Barcelona y Gerona.
I és que l'augment d'organitzacions criminals és també evident en l'àmbit de la marihuana. Per la seva part, el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabater, ha reconegut que hi ha risc que les organitzacions criminals corrompin les institucions, però ha remarcat que els cossos tenen els sistemes d'investigació interna per detectar-ho. I ha finalitzat remarcant que no hi ha condescendència.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Institut Català de les Dones impulsa una recerca per conèixer les aportacions de dones ebrenques nascudes la primera meitat del segle XXI, abans de l'any 1947, i fer-los un reconeixement per les aportacions i contribucions personals i socials, sovint invisibilitzades per les dinàmiques sexistes i patriarcals. Els ens locals, museus i entitats de dones poden presentar candidatures al projecte fins al dia 11 de febrer. Dones rurals, Dones de l'Ebre, pren relleu així a la primera fase que es va fer a Lleida, on s'han escollit i reconegut les biografies de 68 dones nascudes abans de l'any 1940. Un dels objectius és que el jovent coneguin les dones referents del territori, i moltes de les actuacions de divulgació s'adreçaran als centres educatius. Ajuntaments, consells comarcals, museus i entitats de dones van començar a treballar el passat mes de gener per tal de documentar la vida de dones ebrenques amb aportacions en totes les branques laborals i del coneixement. Un cop presentades les candidatures, una comissió territorial seleccionarà les dones que s'incorporen al projecte valorant la influència de les aportacions al desenvolupament del territori. Després començarà el treball de creació de les actuacions divulgatives, com l'edició d'un llibre amb les imatges i biografies de les seleccionades, que es presentarà en un acte en el marc del Dia Internacional de les Dones del Món Rural, que es commemora el 15 d'octubre.
La previsió del temps.
I ara arriba el moment de conèixer quina és la previsió del temps per al nostre territori en les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez.
Hola, bon dia. Avui gaudim d'una jornada assolellada en general, amb l'excepció d'algun punt del massís del Port, on tenim la Sella dels Ports. El vent de component nord i oest acumula l'humitat als cims del vessant interior dels ports, fent aparèixer algun interval de núvol. També núvols al vessant nord del Pirineu, especialment seran compactes fins a primera hora de la tarda. A partir d'aleshores s'obriran clarianes. De fet, fins a migdia no es descarta alguna feble precipitació. Pel que fa a la temperatura, avui pujarà, excepte el vessant nord del Pirineu, per tant l'ambient serà força agradable. I a destacar també el vent, la tramuntana, l'Empordà, amb ratxes fortes, alguna de molt forta, també els cims del Pirineu, així com el mestral a les Terres de l'Ebre. Demà s'imposarà la jornada de nou assolellada, amb alguns intervals de núvols que podran aparèixer a trams del litoral i del prelitoral, fent baixar la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.